Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bon dia, us informa Quim Balaguer. L'Iran ha llançat una nova onada d'atacs contra Israel i els països del Golf després que Donald Trump ha amenaçat un altre cop d'atacar els ponts i centrals elèctriques. Un primer bombardeig ha impactat contra una refineria de petroli a Kuwait i un segon contra una planta energètica i una desalinitzadora. Es tracta d'instal·lacions vitals d'aquesta regió que depèn en un 90% de l'aigua de mar processada. També hi ha hagut atacs iranians contra Abu Dhabi, la capital dels Emirats Àrabs, que han hagut de tancar un complex de gas després que la defensa antiaèria ha malmès les instal·lacions. A Washington, mentrestant, el secretari de defensa nord-americà, Pete Hegseth, ha destituït amb efectes immediats el cap de l'estat major de l'exèrcit, el general Randy George. I el front libanès, Israel assegura haver bombardejat més de 3.500 objectius al Líban des que fa un mes va reprendre la guerra contra el grup xiita Hezbollah, un dels aliats de l'Iran. La milícia libanesa va entrar en la guerra el 2 de març per venjar la mort del líder suprem iranià Ali Khamenei en l'atac dels Estats Units i Israel. Repassar altres informacions, Montse Garcia.
Rússia llança l'atac més massiu de drons i míssils a la regió de Kiev en ple dia, segons han alertat les autoritats locals, que n'han comptabilitzat més de 500. Com a mínim una persona ha mort i una altra ha resultat ferida. Aquesta setmana, els russos han rebutjat la proposta d'una treva per Pasqua que va proposar Volodymyr Zelensky i avui mateix el president ucraïnès ha convidat els emissaris nord-americans a Kiev per mirar de rellençar les negociacions amb Moscou.
El president del Comitè d'Empresa de SEAT, Matías Carnero, demana a la direcció del grup automobilístic que adjudiqui a la planta de Martorell una segona línia de fabricació de vehicles elèctrics. Això permetria fabricar en els pròxims anys un segon Cupra elèctric que asseguraria els llocs de treball de la planta de Martorell.
Con esto no está garantizado el empleo desde el punto de vista de que la capacidad de volumen que vamos a tener no es suficiente y lo que hemos exigido a la dirección y al consorcio es tener esa segunda plataforma de mayor valor añadido que nos permita esa tranquilidad y esa seguridad para todos los trabajadores en los próximos años futuros, ¿no?
Possible nou cas de violència masclista al País Basc. L'Ersança ha detingut aquest matí un home de 45 anys per la seva presumpta implicació en l'assassinat de la seva parella a Basauri, Biscaia. La víctima de 44 anys va morir dimecres passat a casa seva per una suposada indisposició, segons les primeres informacions. L'autòpsia, però, ha determinat que es tracta d'una mort violenta i els ersaines han detingut aquest matí la seva parella.
L'Hospitalet de Llobregat ha celebrat un any més la processó del Divendres Sant organitzada per la confraria laica 15+1. Milers de persones s'han aplegat des de primera hora del matí als carrers dels barris de Can Vidalet i Pobilla Cases per acompanyar els passos de la processó, on la devoció i la laïcitat van de la mà. Una tradició que va néixer fa 49 anys en un bar, com recorda el president de la confraria, Felipe Navarro.
En 1977, un grupo de inmigrantes estaban tomando café en un bar, viendo las procesiones de sus pueblos en la tele. Les dio nostalgia, cogieron una mesa, una vela y salieron a dar una vuelta a la manzana. Y de la vuelta a la manzana, pues se ha formado aquí un imperio grande de fe.
Continua havent-hi alguna complicació a la xarxa viària del país en aquesta segona tanda d'operació sortida de Setmana Santa. Equip viari, Txell Garriga, bon dia.
Molt bon dia. Sí, ja han sortit de l'àrea metropolitana el 84% dels vehicles previstos, però la via amb més complicacions és la P7 en sentit sud, entre Gelida i Olèrdola, en trams intermitents ara per un accident amb 5 vehicles implicats i 3 ferits menys greus. És aconsellable optar encara pel carril habilitat en sentit contrari des de Martorell, perquè són uns 14 quilòmetres de cua. En sentit nord, cap a Girona, també hi ha retenció a l'AP7 entre Mollet del Vallès i Montmeló, i a la costa destaca la cua a la C32 i la C31 entre Castelldefels i Sitges, també per un altre accident en sentit sud, i al Prepirineu i Pirineu a la C16 entre Berga i Cercs cap a Puigcerdà, i a la C17 de moment només a Ripoll. Txell Garriga, equip viari Catalunya Ràdio.
Els esports, Jordina Terré.
El Barça es classifica per les semifinals de la Champions femenina amb un 12-2 en el global de l'eliminatòria i ara jugarà per un lloc a la final contra el Bayern de Múnich. L'anada es jugarà a Alemanya el 25 o 26 d'abril i la tornada serà una setmana més tard. L'altra semi la disputaran l'Arsenal i l'Olympique de Lió, que ahir va superar el Wolfsburg per un 4-0. L'equip masculí reprèn la competició de Lliga demà amb el partit destacat de la jornada al camp de l'Atlètic de Madrid. Hansi Flick ha recuperat ja la totalitat dels internacionals que estaven amb les seves seleccions. Aquest migdia compareixerà en roda de premsa amb el Cholo Simeone i amb Manolo González. També el sentirem aquest migdia. L'Espanyol juga demà, ho farà en el camp del Betis. El Girona tancarà la trentena jornada dilluns rebent el Villarreal. Demà també juga el Madrid al camp del Mallorca. Arbeloa confirma el retorn de Militeo pel tram final de temporada. En bàsquet, derrota del Barça a l'Eurolliga, 83-71 davant dels Alguiris Kaunas Lituà, que trenca la ratxa de 3 victòries seguides. Els blaugranes mantenen 8ens a la classificació general. I en l'agenda del dia, el Granollers rep a les 8 el Logroño en el partit de la 23ena jornada de la Sobal, amb la segona posició de la Lliga en joc. I en hoquei patins, Espanya tanca la fase de grups de la Copa de les Nacions jugant a les 9 contra Portugal.
Fins aquí les notícies.
Joan Pera és capaç de qualsevol cosa.
Però vostè qui és?
Jo soy tu padre.
El sogre que jo he contractat s'assembla al George Clooney.
Bueno, tinc dies de tot.
Per aconseguir un paper protagonista.
Oi! Oi, que fots animal.
Embolica que fa fort amb...
La mare que el va matricular!
Un sogre de lloguer. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Ei, jovent, torna a la Fonda.
Què s'està coent?
Aquest divendres sant, a la Fonda, caminarem per un camí de cabres, anirem a Manresa a trobar un restaurant. L'Adam Martín passarà pel Bocato di Cardinale. El cuiner Jordi Ávila ens portarà una cuina ben fresca i acabarem dinant amb el Lluís Costa parlant de xocolata i de mones.
Quan és festa i cau entre setmana, obrim la Fonda de Catalunya Ràdio amb Pep Noguer.
Us esperem, sí senyor. A on? A la Fonda.
Aquest divendres a la 1 del migdia.
Vinga, va, on te teniu el porró?
Sabies que cogula, una mala herba, és una expressió de menyspreu cap a la dona? Es deia quan naixia una nena però es volia un nen. Reivindiquem l'orgull de ser cogula. Descobreix la història de les cogules, dones singulars.
Jo entrava plorant als avions. Tenia molta por de les turbulències, l'enlairament...
Sílvia Carré, pilot d'acrobàcies i experta en gestió de la por. Una dona inspiradora que ha passat de tenir por de volar a convertir-se en pilot d'acrobàcies.
I de mica en mica, doncs, arriba el relax, començar-te a dormir als avions...
Soc cogula, amb Roser Parera i Moragues. Aquest divendres, a 2:45 de la tarda. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
Arriba Els polítics, una de les obres més radicals de Wolfram Lotz, adaptada i dirigida per Leonardo Granados. Un poema teatral que tracta de manera incisiva, irònica i absurda el paper de la política en la societat contemporània. Del 9 al 26 d'abril, al Centre de les Arts Lliures de la Fundació Joan Brossa. Més informació a fundaciojoanbrossa.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
La Simfònica Sant Cugat us convida a viure la novena de Beethoven el dimarts 14 d'abril al Palau de la Música Catalana. Un concert històric sota la direcció de Salvador Brotons que recupera el projecte interromput el 1936 i ret homenatge a la soprano Conxita Badia. Més informació a simfònica.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio.
Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
Déu vos guard!
I visca el Barça!
La Renaixença.
Hi ha un debat sobre l'invent de la cafetera, si és dels francesos o dels italians, que és un debat que no entenc, perquè per poc que hagis anat a França i hagis tastat el cafè dels francesos, ja es veu que no l'han inventat ells, la cafetera. Perquè bona merda de cafè. Que això també, hòstia, amb la globalització, no podríem fer que el cafè bo arribi a tots els llocs del món, no?
El cafè de les màquines de les benzineres, a mi m'encanta, està boníssim.
Aquell?
Sí, aquell està molt bo.
Aquella merda?
Sí.
El del gotet de cartró?
Aquell, sí.
Aquell que vas mirant com es fa i van caient líquids de diferents colors que no saps què són? Va tirant un rajolinet d'aigua, un rajolinet de cafè, de llet, que a més allò esquitxa, i la llet va quedant seca allà, fots el nas allà dintre, car d'una pudor de llet agra, aquella màquina.
Per què has de fotre el nas, Pei?
Bueno, perquè sóc curiós, jo sóc curiós de mena. Escolta, la cafetera, els francesos la reclamen perquè hi ha documents on es parla de cafeteres cap al 1850, però el primer que patenta la màquina de cafè express, és Angelo Moriondo, el 1884, a Turí, a Itàlia. Era un tros de màquina que feia un metre i mig d'alçada.
Però llavors ja devia ser bo el cafè.
Home, mentre la cafetera de bar va evolucionant mica en mica, a finals del 19 i principis del 20, també a Itàlia destaca un altre nom, el de la família Bialetti. El 1933 inventen la cafetera metàl·lica de base octogonal, la típica que, bueno, que encara avui en dia hi ha moltes cuines.
Però jo la tinc.
Eh que sí?
La Lorelei.
Lorelei, sí senyor, exacte.
La faig servir.
És la clàssica dels dos dipòsits, no? Poses l'aigua a sota, el cafè molt al mig, llavors ho fots al foc, va pujant, no? S'infusiona el cafè, llavors queda el dipòsit de dalt.
Sí.
En Renato Bialetti, que és el fill d'aquesta família que van inventar la cafetera aquesta l'any 33 i que a Itàlia se'l coneixia com el rei de la cafetera, va morir fa només 10 anys, el 2016.
Mira.
I es va complir una de les seves últimes voluntats, que és que el tio va ser incinerat i les cendres del seu cos es guarden dins d'una cafetera.
Que maco. Mira, que maco. Quina història tan maca.
És preciós. S'ha de vigilar de no guardar-ho a la cuina.
Ja.
Arnau, avui boig conegut o savi per conèixer?
Boig conegut, i pot ser força boig perquè la seva feina és enganyar els seus espectadors. Enganyar o il·lusionar perquè es dedica a la màgia. És un dels mags més importants del nostre país i no només puja als escenaris per demostrar-nos el seu talent, sinó que també dirigeix els espectacles de màgia que giren per tot el món. Ara no només el podem trobar a dalt d'un escenari, sinó que s'ha establert a la Casa dels Àngels, una casa que alguns podrien considerar encantada.
Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença el mag Lari! D'on et ve la passió per la màgia? Quan ho descobreixes?
Doncs jo crec que va ser als 14 anys que m'han regalat un llibre de màgia, del Tamariz. Era un estiu i me'l vaig llegir tot sencer aquell estiu, i al setembre jo ja era mag.
Ja està, eh?
Ja està. Ja. Jo tenia clar que jo aniria per tota la vida.
Hòstia. I t'ho van regalar amb cap intenció els teus pares o et podien haver comprat una altra cosa a l'atzar?
A l'atzar va ser. El mateix any em van regalar un casset del Michael Jackson.
Mira.
Hòstia.
Jo crec que aquell...
Bon any, aquell any, eh?
Aquell estiu, nano, a pasta finit.
Sí. Jo crec que aquell any estava baix de defenses o alguna cosa.
Clar. I...
Se't va enganxar tot.
Va, perquè per la gent que no ho sàpiga, que no crec que quedi ningú a Catalunya a dia d'avui encara que no ho sàpiga, però l'Ari és un gran fan de Michael Jackson i tens tot de peces de museu que has anat col·leccionant. Quina és la cosa més estranya que tens del Michael Jackson?
Home, la joia de la corona, com estranya, i que a tothom és la que li agrada més de veure, és un xiclet mastegat per ell.
Un xiclet, eh?
Sí. De maduixa.
Es pot saber què em vas pagar d'això, no?
No, es pot saber.
Però un...
Una forquilla.
Una forquilla.
Tampoc. Pensa que diries una forca, tu, aquí.
No. Està certificat, això, no?
Sí.
És que si no, no val res.
Tu vas anar a l'enterrament del Michael Jackson, eh? És gros, això.
Però estava obert al públic, eh?
Bueno, però jo no hi vaig anar, eh?
Sí. Van sortejar les entrades perquè no volien que fos un acte...
Massiu.
No volien reventa, això. No volien que la gent es vengués. Llavors van fer un sorteig i donaven les entrades el mateix dia. Mm-hmm. O el dia abans. Amb la qual cosa, clar, jo no sabia si tenia entrades o no. I me'n vaig anar igualment.
Cap allà,
clar, si t'avisen i dius que sí que les tens, però estàs a Barcelona, no arribes. Uh-huh. I quan vaig arribar, vaig baixar de l'avió, vaig obrir el correu i no m'havia tocat.
Perfecte.
I jo ja estava allà. Però després un amic meu de Barcelona, que sí que li havia tocat, em va estar trucant i jo no li agafava perquè pensava...
Ai, bueno, deixa,
no m'empreixa
ja et trucaré quan torni demà passat. No? I m'estava trucant per dir que amb ell sí que li havien tocat i me les va donar.
Hòstia, que bo. Uh-huh. I què? L'enterrament.
Anava a dir molt xulo, però no.
Has anat a terra.
Va estar molt bé. Era com un memorial, com un concert. i hi havia tot d'artistes que cantaven. Ho van fer com en l'estadi dels Lakers, crec que és, pot ser?
Sí.
No sé. És que és a Los Angeles, no sé si són els Lakers.
Ah, sí, sí, sí.
I era com un Palau Sant Jordi,
sí.
I hi havia unes 10.000 persones i va estar bé.
Ens pots fer un truc, alguna cosa fàcil? Que no, o sigui, que no xafi la màgia,
ja.
Però per la gent com jo,
sí.
Per entretenir els cunyats, el sí. Dia de Nadal, una cosa que diguis, això ho podrà fer una persona normal.
O sigui, vols que ensenyi a fer un joc de mans?
Sí, sí, sí. Després parlarem del teu llibre, que acabes de treure un llibre
sí.
Fantàstic.
Si vols, podem parlar una mica ara.
Ah, del llibre, sí, i tant.
Sí, és que després passa allò que s'acaba el temps. Ai, no puc parlar del llibre. No, no, jo volia parlar del llibre.
Si tu em promets. Sí. Si tu em promets.
Sí, és la meva primera novel·la.
Si em promets.
Sí. Sí. Va de la Casa dels Àngels. Que...
Si em promets.
Si em promets.
Que ens ensenyaràs a fer un truc. Jo faig ara la promo del llibre ben feta.
Home, jo és que no puc ensenyar a fer un joc de mans i menys ara aquí. I
que surti per... un conill o així.
Això no, jo ja fa
fem un joc de mans amb el llibre.
Amb el llibre.
Per exemple.
Un joc de... Molt bé, perfecte.
Sí. Parlem del llibre, de veritat. La Casa dels Àngels...
No, ara que... em sento malament, si vols faig el joc.
No, ja el farem, ja el Va. Farem. És una novel·la, això.
Sí.
I d'on te surt aquesta passió per escriure? Perquè tu ets filòleg.
I soc filòleg.
Vas estudiar filologia
sí.
Catalana.
Sí.
No havies exercit mai
no.
Fins ara.
He sortit de l'armari.
Ara.
I... Ho he de reconèixer, soc filòleg.
Anat... Sí. Em sap greu, soc filòleg.
Sí.
Escolta, i quan has tardat a escriure aquesta bestiesa?
5 anys.
Ah, és que hi ha fato aquí dins, eh?
Sí.
Això és una història, sí, sí, sí. Pots explicar una mica de què va, basada?
Bueno, són tot d'històries de la casa, que n'hi ha algunes que són reals i altres que són inventades, i la principal és la història de que el Sant Grial va passar una nit en aquella casa.
Oh.
Això no m'ho he inventat jo, això, aquesta història ja anava amb la casa.
L'ha documentat.
Sí, i bona part de la novel·la, bueno, ja, la novel·la passa al moment actual i a l'edat mitjana, i s'explica com el Sant Grial va poder anar a parar en aquella casa.
Magnífic.
M'ho he passat molt bé. Escolta'm, us faré agafar 4 cartes. A tu la primera, que és la principal. Et sembla bé?
Perfecte.
Vinga, m'aixeco.
Vinga, va. Ai, 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 ai.
Mira, jo... Digues prou.
Els 5 d'acords, no fotis.
Digues prou.
Prou.
Mira, prou, has dit prou per aquí. Va bé, agafa la carta.
Aquí, hòstia, la tècnica ja es veu que és una altra, eh? Sí.
Ja, va, aquestes cartes van, sí, 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 es van. Ja,
va, Mercè, tu m'ajudes? Mira, va. Remenarem una miqueta.
Ai, ai, ai.
Tu has fet màgia alguna vegada?
Jo no.
No, eh? Mira, et demanaré que tallis, talla per la meitat i em poses les cartes aquí sobre l'altra part de la mà. Aquí, aquí.
Aquí?
Aquí, sí, perfecte, molt bé. Has tallat per on has volgut, sí? A vostè li faria res agafar la primera carta de tall?
Un senyor del públic.
Molt bé, vostè agafi la segona. Molt bé, i vostè, per exemple, vosaltres no. Vostè agafi la tercera.
Nosaltres no, eh?
Molt bé.
5 d'acords.
Perquè pot semblar que estiguem compinxats alguna cosa. Jo amb aquests senyors no els conec, amb ell tampoc, que el Harry no l'he fet agafar perquè... Ah.
Li has dit Harry Potter, el nostre company, Alex.
Home.
Tampoc és la primera vegada que li diuen.
No, tampoc, ni la... No, però... Igual que... No és la primera vegada que et demana a tu fer un truc de màgia, vull dir. Però bueno...
És bon mag. És bon mag, Harry Potter? Dic.
Home, ell fa màgia de debò.
Clar, clar.
Fa màgia de debò.
Yes.
Molt bé, doncs mira quina casualitat. 4 persones tenen... entre tots teniu 4 cartes.
Sí.
Comencem mirant la teva. Quina és?
Sí. L'ensenyo?
Sí, 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 sí.
És l'U d'Horus.
L'U d'Horus, que la gent li diu As.
L'As. Ah,
sí. Sí.
L'As d'Horus.
És molt de Barcelona,
sí,
això, no? L'As d'Horus. Vostè, quina carta té? L'As de copes. Que fort, ensenya l'As de copes, molt bé.
L'As de copes.
Vostè quina carta té?
Un as, també.
L'As d'espases. És fort o no?
És molt gros.
Seria molt fort. Quina carta té vostè?
El 5 de copes.
Ah.
Bueno.
Bueno, de fet, jo sabia que vostè no tenia un as, perquè, de fet, l'as de bastos el tinc jo. Però fem una cosa. Vostè té un as, un 5 i un as.
Sí.
I tu tens un as d'Horus.
Sí.
Que fort, que fort. Jo ara explicaré una cosa a la novel·la.
Vinga, va.
Cada capítol hi ha una carta dibuixada.
Què dius?
Sí.
Aviam.
Sí, sí, sí. Pots comprovar-ho?
Sí, correcte.
A més,
sí.
Són cartes que les he dibuixat jo. Si compreu la novel·la, ho veureu.
Jo ja ho estic veient.
Molt bé, perfecte. Potser la teva carta és la que hem d'endevinar i potser aquestes 3 cartes ens diuen una pàgina.
A veure.
5.
Un 1, un 5 i un 1.
151?
151. Pots mirar la pàgina 151 si casualment hi ha una carta. I la carta... És que seria fort, eh?
Seria grandiós.
Molt bé, molt bé.
I la carta ha de ser?
Sí, quina carta és?
Hi ha un senyor assegut.
Com és aquest senyor?
Un rei que va amb un tro, és Alfons XII.
Sí.
I a la...
Però
la mà té
una espasa.
una espasa, sí senyor.
Ah.
Sí.
I tu, però tu tens el rei d'espases?
No, jo tinc el Ludorus.
L'as
d'oros. Oh, no, no, de fet el rei d'espases no pot ser perquè el tinc jo. Però...
no para de treure's
però
cartes
no sé
de la
si
butxaca.
T'hi fixes que el rei...
Sí, a la mà.
A la mà a té la mà, una carta.
A la mà porta l'as d'oros.
Té l'as d'oros.
Sí senyor. Sí senyor. Oh! Oh!
Un dels cafès més ben valorats del món és el que surt, atenció, del cul d'un gat masquer.
Què dius?
Una geneta.
Del cul d'un gat?
D'un gat, no. No. Ha dit d'una geneta. No saps què és una geneta?
Collons, que no sé ni què és un gat.
Doncs aquest cafè és un dels més cars del món i es coneix amb el nom de Kopi Luwak.
Mira.
És en indonesi, això. Sí. Es fa torrant els grans de cafè que s'ha menjat aquest animal, que han passat per dins del seu sistema digestiu i després, finalment, han acabat sent cagats.
Explica-nos les bestieses, Mercè, de veritat, eh?
Quin fàstic, per favor.
Sí, fa una mica de fàstic.
Oi, els deuen rentar, suposo.
Sí, home, suposo.
Sí, segur, ben nets, ben nets. Yeah. Els sucs gàstrics de l'animal es veu que tenen una acidesa i fa que s'aconsegueixi un cafè menys àcid i d'un gust molt més suau. I si us interessa, bé, vull dir, si teniu allò un raconet, que
sí.
Dius, què em gasto aquests 600, 800 euros?
800 euros, va.
Sí, el quilo, tu.
El quilo?
El quilo.
La gomina. De veritat que tenim un equip de guionistes divertidíssim. A què podem dedicar el capítol? Va, a la gomina.
Això no ens conyon.
A Campello li farà gràcia.
Sí. Així tindrem 5 minuts de ciència-ficció d'un calvo parlant d'una cosa que no farà servir mai.
Quina gomina em fa servir, tu, Pello?
No anem per aquí. No anem per aquí, perquè encara sóc a temps de canviar l'objecte. Ho improviso qualsevol merda. I
per exemple, la pinta. El xampú.
Sisplau. Sisplau. La paraula gomina agafa el nom de qui li va posar el seu inventor quan la va treure al mercat l'any 1914. És una marca argentina.
Collons d'argentins.
Sí, José Antonio Brancato, de Farmàcia Brancato, que era un estudiant de veterinària, va barrejar diferents components i va crear aquest fixador de capilar amb anuncis tan ben parits com «Los elegantes saben que gomina no hay más que una sola. Gomina, el superfijador moderno».
Ah,
que ho he fet bé. Moderno, eh? És curiós perquè la paraula moderno va haver un moment que va deixar de ser moderna, no?
És veritat.
Vull dir, ara no se li acudiria a ningú a treure el nou iPhone.
No.
El nou iPhone 17, el més modern del mercat. Queda antic.
Al contrari, dius, aquest no el compro.
Ai, ai, ai. A banda d'aquest argentí, també hi ha algun francès a qui s'atribueix l'invent del fixador de cabells. Tampoc és un invent que hagi fet algú en concret, perquè a l'antic Egipte ja s'han trobat mòmies que utilitzaven greixos animals i resines vegetals per fixar els cabells.
Imagina't.
Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
Avui ens visita un boig conegut, un actor consagrat de presència imponent i veu tan greu que podria arribar a comunicar-se amb les balenes. Va deixar compungida tota Catalunya amb el gir de guió d'un dels personatges més recordats del cor de la ciutat. I encara noto la ferida profunda dins
sí,
del meu cor.
Sí, va afectar això, eh?
Va ser duríssim. I estem segurs que si Jacint Verdaguer fos viu, estaria tranquil de sentir els seus poemes amb la seva veu.
Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença Lluís Soler!
Molt bé!
Lluís, tinc la sensació que per la llarga trajectòria que tens i per tot el que has fet, t'hem vist poc en entrevistes, no? Et deixes entrevistar poquet.
No és el que m'agrada més.
Ja.
Aquí perquè m'hi trobo bé. Sí. Però no és el que m'agrada més, però bueno, quan toca, com bé, quan s'ha de fer.
S'ha de fer propaganda, s'ha de fer.
S'ha de fer, s'ha de fer.
Tu tens una llarga carrera com a actor, però realment hi arribes molt tard. No vas anar a Barcelona sí. Fins als 34 anys, tinc entès.
Just a la fusta.
Què pretenies fer abans?
No, abans vaig fer moltes coses. Soc electricista.
Ets electricista?
Soc electricista. Vaig estudiar oficialia elèctrica a la Laboral de Tarragona.
Vull sí. Dir que... I exerceixes a nivell personal? A casa t'ho fas tu?
Una mica sí. Però és que ara els aparells ja són tan nous que ja la meva intel·ligència no dona per tant. Després vaig estudiar diferents coses, ja no les dic perquè no us vull marejar, i vaig acabar, gràcies a un amic, en Josep Maria Roma, que treballant a Sant Tomàs,
sí.
el TAC, el taller ocupacional, que en aquell temps doncs, érem, ara em sembla que són 500 o 600 treballadors, doncs érem 30,
uh-huh.
I el teatre anava fent el corcó per allà darrere, anava guanyant a poc, què t'he d'explicar? Sí. Vull dir,
anaves fent teatre amateur, suposo.
Sí, però hi ha una mica semiprofessional, sí, que et dic jo, perquè ja cobràvem alguna coseta, etc. Fins que amb 34 tenia... El Cuc va guanyar la partida i vaig anar a Barcelona a provar fortuna.
La sèrie del Cor de la Ciutat... va marcar un abans i un després a Catalunya. Oi, el teu personatge, ho deia abans l'Arnau, ens va deixar...
El Tomàs.
Molt tocats. Sí. Com recordes aquella època? Hi ha gent que encara et digui Tomàs o ja ha passat ara la història, això?
Home, Tomàs no m'ho han dit mai.
Mai.
Sempre violador.
La gent sempre agradable.
Llavors, no, ara no... Home, tu ets aquell, sí, els ajudes una mica, però en aquell seu moment sí que és inevitable.
Vas pel carrer i la gent violador!
Sí, tal qual. De cera a cera.
Hòstia santa.
Violador!
Ets un gran memoritzador, tu, Lluís, perquè saps moltes coses de memòria, per exemple, de poemes de Jacint Verdaguer.
Sí, però hores, això és hores.
Sí, però vull dir que, hòstia, quants poemes saps de mossèn Cinto Verdaguer, per exemple?
De Verdaguer, bé, tinc uns tops, uns, ara me'n recordo, uns, diu que, o sigui, el Canigó, que són 1.200 versos.
1.200 versos? De memòria, eh? Tots aquí dalt, eh?
De memòria, tots aquí dalt. Després, hi va haver un moment que tenia el Comte Arnau, que són un miler i pico més, en Vinyoli...
Quina és la tècnica? Perquè, a més, memoritzar versos... Déu-n'hi-do, vull dir que...
Bueno, però el vers té partitura. Llavors, és com una cançó. I, per tant, és més fàcil de gravar que... O sigui, potser et vol més temps gravar-lo, però un cop està gravat, queda més fixament que un text normal.
D'acord. Podria ser, per exemple, la veu de la intel·ligència artificial en català.
Mira.
No?
Sí.
En comptes de dir, ei, Siri, busca'm aquesta cançó.
Ei, Lluís.
Alexa, ei, Soler.
Sí.
Podem fer-ho, això, Lluís?
Provem-ho.
He preparat un text, mira.
Sí,
tinc un text. Llavors tu fas d'intel·ligència artificial...
Sí, em sembla que...
Jo et faré preguntes.
Guaita,
mira,
donat,
perfecte, veus? Ja tens el text a punt.
Sí.
Hola, Soler.
Hola, Peyu, maco. Avui és 31 de març. De 2026, a vegades les màquines tenim... I és dimarts.
És dimarts. Fantàstic. Soler, quina temperatura fa a fora?
Ara vols saber la temperatura? Però si la teva dona et va regalar una estació meteorològica per tenir allà dalt a casa...
És veritat.
Peyu.
Sí que és veritat. Sí. Trobo que les intel·ligències artificials agafen molt el caràcter de Manlleu.
Sí. No? Bé.
Demana-li que canti una cançó dels Tyets, així.
Ah, sí? A veure, aviam. Soler, canta'm la cançó Coti per Coti dels Tyets.
Hòstia. Mira, no he cantat mai com intel·ligència artificial, però m'hauria agradat.
I com a Lluís Soler?
A casa sol canto molt bé. M'agradaria cantar com l'Arnau, però no tinc aquesta facultat. A més, és veritat, vull dir que l'admiro en aquest sentit, ja ho sap ell. Però, de tota manera, a veure, provaré de recitar una mica. Em sembla que ho tinc gravat a la memòria, aquests versos que em demaneu. No ho puc evitar. Ja no sé com fer-ho. M'ha arribat a les mans un coti ben salsero que ha mogut tot el mercat. Oh, no m'ho puc treure del cap.
És una intel·ligència artificial curiosa, eh? Gràcies, Soler. Ja ho anirem millorant.
De res, a tu, Peyu. Vinga. Prendre pel cul.
A finals dels anys 50 i principis dels 60, als Estats Units s'abocava completament a aquest estil, el rock and roll, sorgit de la mescla entre el rhythm and blues i el country i a l'estètica engominada que acompanyava els músics que la interpretaven.
Això no només passava a Amèrica, i ja llavors tot el que passava per aquelles contrades reverberava a altres llocs del món. I aquella música i també aquella estètica van acabar aterrant aquí a Catalunya.
Comencem escoltant la que molts consideren la primera banda de música moderna en català de la història. Es deien Els Quatre Gats i era un grup fundat, entre d'altres, per Quico Pi de la Serra. L'any 1964 presentaven aquesta peça, No et puc acompanyar. Escoltem-la.
Sí.
molt interessant. I us garanteixo que era en català. Escolteu. Ves en compte, no t'espantis.
Epa. Ja no puc acompanyar. Yeah.
Que xulo. Oh, yeah, baby. Yeah. Oh, oh, sí, nena.
54 anys després que Els Quatre Gats publiquessin No et puc acompanyar, Joan Reig la va cantar accentuant-hi l'essència bluesera i no tant el caràcter de rock and roll original. Si no ho sabíeu, avui us descobrirem que és un molt bon cantant per aquest gènere.
Aviam.
Escoltem-lo. No vull dones que gemeguin
i capellans a resar. Home, tu sents això i dius... Lluís, que valdrà.
Sí, sí.
Deixa-n'hi cantar alguna, no? Sí. Un altre grup que va aparèixer a aquesta època van ser Els Xerracs, una banda nascuda a Barcelona que estava liderada pel magnífic guitarrista Toti Soler, que ja va sortir aquí a la secció fa uns quants programes. Pel fred vent d'un matí de tardor.
Nois que va formar una banda de rock van ser Els Dracs, creats a l'estimat Molins de Rei. Sí, no sé. Després de publicar algun EP amb versions dels Beatles o Chuck Berry, l'any 1965 van publicar el seu primer disc en català.
Allà hi van incloure versions traduïdes i adaptades a la nostra llengua, i una de les que va fer més fortuna i que els va portar bé molta fama arreu del país va ser la versió de The House of the Rising Sun, una cançó popular estatunidenca que aquí es va traduir com La casa del sol naixent.
Els Xerracs, Dracs, molt energètics.
I espera't.
És la primera cançó que vaig aprendre a tocar amb la guitarra. Me la va ensenyar la meva mare, sí.
Doncs un altre grup que també adaptava al català i interpretava peces exitoses d'altres artistes del panorama internacional va ser el grup igualadí Els Corbs. Anem sumant noms molt top.
Sí, eh? El món que miro
fet silenci. Aquesta li sona, en Peyu.
Sí, eh?
Poder sortir a ballar això.
Hòstia,
Els Corbs.
Avui toquen Els Corbs a la pista.
Vinga.
Acabarem aquest recorregut pels anys 60 i la gomina amb el grup barceloní Els Tres Tambors. Escoltarem una versió de Tombstone Blues de Bob Dylan que el poeta Pere IV va adaptar en clau de crítica social disparant directament a la burgesia catalana. Així sonava el romanço del fill de vídua de l'any 1966. Música, mestra.
I una tele amb dos canals, una aranya gran de llàgrimes i sillons funcionals. Els dissenys vaig canviar-lo per un 9.400.
Anys 60, tota aquesta gent dels 60. Mira si em fa dies que fem música en català.
Bona dècada.
Sí, home, gloriosa.
La barretina.
Ah, això sí que ho vam inventar els catalans, eh?
Ah,
això està claríssim, eh, Peyu? No em vinguis amb teories rares ni punyetes, eh?
Aviam.
Quan t'inventis que has sortit de no sé on, plego, eh?
La barretina no té un inventor concret. Hi ha qui diu que s'inspira en el barret frigi i en el barret pileus de l'antiga Roma.
Home, va, això són tonteries.
Home, un moment. A veure, a Roma, el barret pileus, que era semblant a la barretina que coneixem nosaltres, es regalava als esclaus quan eren alliberats com a símbol de llibertat. També el van utilitzar com a, bueno, amb aquesta connotació d'alliberament els revoltats de la Revolució Francesa.
Va, home, va. O sigui, ara resultarà que la barretina l'han inventat els francesos,
no,
Peyu?
No, jo no ho he dit, això.
Uau, estàs a punt de dir-ho,
no. A veure, dic que hi ha barrets semblants a la barretina que s'han associat històricament al poble, a les revoltes i a la llibertat.
Ara.
Això ha passat a tot el Mediterrani. Ara. I en el cas de Catalunya, aquest barret, evidentment, és la barretina.
Ara. Visca Catalunya! Ara.
Bueno, visca Catalunya, però quants porteu barretina aquí?
Ara, ara, ara. Ara.
Perquè hi ha gent que em porta, actualment.
Sí, que n'hi ha.
Això existeix a Catalunya.
Sí.
De fet, tenen un grup de WhatsApp.
Bueno.
Això se m'ha comentat extraoficialment.
Ah, sí? Sí.
Hi ha una gent que porta barretina habitualment, té un grup de WhatsApp i queden de tant en tant per esmorzar i fan
sí.
Arnau Tordera, avui boig conegut o savi per conèixer?
Boig conegut, Peyu. La seva carrera musical va començar des de les televisions de totes les cases catalanes, quedant segon a la primera temporada d'Eufòria. Allà es va guanyar el cor de tanta gent que des de llavors aquest barceloní, ara establert a Caldes de Montbui, s'ha fet un lloc a l'escena musical catalana i omple escenaris d'arreu del país.
Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Triquell! Oh! La teva carrera musical va començar a TV3 i segurament tothom t'ha vist en alguna ocasió, però si queda algú que encara no sàpiga de què va a Catalunya, hi ha un dels teus temes que sona així, Jugular.
Anem a encendre la metge, canviaré aquesta festa, la moguda és aquesta, incrementa la música, sents la potència. Anem a encendre la metge, canviaré aquesta festa, la moguda és aquesta, que ara arribo jo i te la diu amb la nova TV.
Quina és la cançó de la que estàs més orgullós? És aquesta o estàs una mica fart ja d'aquesta cançó?
No, és com, suposo que, no sé si li passa a molta gent que crea coses, que hi ha dies que sents un orgull irracional pel que has fet i dies que de sobte ho canviaries tot. No? I avui estic en un dia que de sobte pues no canviaria res.
Vinga, ja està bé.
Per tant, i una de les cançons que m'agrada molt, aquest últim àlbum vam fer una amb la Meritxell Neddermann, i avui pensava, mira, podríem haver fet aquesta també.
Bueno, escolta.
Ah, podríem... Perquè, clar, podríem fer-la perquè estem plantejant una sorpresa.
La cançó que ens cantaràs aquí, que no serà aquesta.
Ah, és que, clar, hem de conservar el factor sorpresa.
Exacte. Escolta, hi ha una altra de les teves cançons que es diu CBD i Espardenyes.
Sí.
Que m'agrada molt la lletra perquè hi ha coses, versos com no netejo res que no sigui el meu cul cagat, o no sóc pas polític, no vinc a vendre veritats, sóc producte d'un producte d'un mercat que ven humans. Dóna la sensació sempre que estàs una mica enfadat amb el món.
Crec que el motor de la ira és més productiu que el de la tristesa. A mi la tristesa, que també tinc moltes cançons i parlo en termes super genèrics, però la ira crec que mobilitza molt i a mi és un motor que em dona idees i que em fa tenir ganes de fer coses. I en aquell moment sentia que volia riure-me'n una mica del context mediàtic, informatiu, preapocalíptic en el que em trobava.
Clar, clar, tu n'has format part d'això, diguéssim.
Exacte, exacte.
Com ho vas viure, allò?
Doncs ara mateix estic molt harmonitzat amb tot el... De fet, crec que un tancament de cicle amb tot el que va ser la tele,
sí,
va ser anar allà i adonar-me'n que amb la gent de l'equip tècnic i la gent que havia estat allà hi havia una cosa d'estima, de que va ser com el primer any d'una cosa que va ser forta i hi havia un... algú d'amor entre l'equip, no?, de darrere de càmeres, que em sembla preciós. I ara estic feliç d'allò, tot i que sé que és una cosa amb la que hi haig de conviure. Per una manera, o sigui, de mil maneres. No sé si m'ha explicat.
Home, t'ha anat molt bé, però el pas per Eufòria, també.
Clar, clar, va ser fantàstic. Però també són coses que una persona que no està acostumada a estar en un context en què se't veu, se't pot jutjar més o menys i se't pot valorar, no?, representa que és un reality tal. Això és un procés que, joder, que no tothom neix après.
Perquè
no
sé. D'on vens tu? D'on surts? On et cries? On neixes?
Sí, vaig néixer a Barcelona i els meus pares van viure... Bueno, ma mare va viure a Sant Quirze, del Vallès, i el meu pare a Sabadell, i custòdia compartida i entorns variats a cada un dels pobles, fins que quan vaig començar a poder-me dedicar a la música, després de moltes carreres i curros frustrats, vaig decidir anar a Barcelona, que era com l'epicentre del cinisme, no? I allà vaig donar-me compte de que no sóc tan urbà com una farola.
Ja.
I per això defenc molt aquest espai, que és com l'exemple de que es pot descentralitzar qualsevol projecte audiovisual. És més, sort que és així.
Sí, nosaltres n'estem bastant orgullosos, també. Jo sempre ho venc com una filosofia, però és mantra de baixar a Barcelona.
Ja.
S'ha d'embolicar bé.
S'ha d'explicar molt bé, tota la història. No, sí, és una filosofia, també, evidentment, és una filosofia.
Sí.
Escolta, el 2025 vas treure el teu tercer treball, Paco Deluxe.
Paco Deluxe.
Paco Deluxe. Explica Paco a la gent què vol dir això.
Paco Deluxe es va donar, i ho intentaré fer de manera sintètica, crec que m'he entrenat una mica, que s'ha donat que la meva vida ha tingut un besavi que es deia Paco. El meu pare es diu Francesc, però es diu Quico. La meva millor amiga es diu Paca. El lloc on ara estic fent de masover barra, que estic reformant una casa, la casa del meu difunt avi, Paco, no?, de banda paterna. No?
I tu et dius Francesc, també.
I jo em dic Francesc, per tant, jo també sóc Paco, no?, que abans era com et diem, no?, pues Triquell o Francesc o Paco, no? I va donar com una època de Paco, i Paco de Luxe és una mena com d'estat d'inspiració d'un Paco.
Escolta... estàs fent promo del teu últim disc, però en el segon treball que vas publicar,
sí,
es diu FOMO.
Sí.
Què us passa al jovent amb aquestes paraules?
Mira,
que només enteneu vosaltres.
Ara mateix li canviaria el títol,
sí?,
al meu EP, perquè en aquell moment creia que era una paraula que podia aportar alguna cosa nou, i ara és una paraula que la tinc ja una, com creuadeta de tant que s'ha instal·lat en l'imaginari. explico el que és FOMO.
Sí, explica-ho, va.
És saber que hi ha un pla en el que no s'ha comptat amb tu i el fet de que no s'hagi comptat amb tu genera una ansietat per no estar present allà. I això ens passa a nosaltres generacionalment, no? Una mica que ens entenem de tot el que està passant per tot arreu, però a vegades no sabem què tenim aquí, no? I jo era una època on estava molt desconnectat del meu món interior, és a dir, una època xunga. FOMO, és un EP bastant cru. O sigui, no és un FOMO de... Ai, m'he perdut la festa dels Gaudí. No, és un FOMO de... Estic aquí, però no estic aquí perquè estic a masses llocs i m'agradaria estar a masses llocs que no és aquí.
Això ha passat tota la vida, però sempre veus fotos de l'altra gent i penses que s'ho van passar bé.
Sí.
I això heu de saber que les fotos enganyen molt.
Sí.
Vull dir que, que la gent s'ho passa més bé les fotos que la vida real.
100%.
Llavors, quan ets a la festa, dius, pues tampoc és tant.
Tampoc era per tant. 100%.
Merda de festa.
Sí.
Escolta, volia proposar un joc, Xuriguera, Feixedes, que s'us veu molt habituats en aquest tipus de paraules, com FOMO.
Sí.
Vale.
Llavors, jo us diré una sèrie de paraules que fa servir el jovent.
Sí.
I a veure si sabeu què volen dir.
Home, i tant.
Xuriguera, comencem per tu.
Cuida'm.
La paraula, fàcil, la primera, és lit.
Lit.
Lit, amb una L. Lit.
Home, és molt fàcil.
Pots trucar en Triquell, en un moment donat?
No, ara mateix. Triquell, digue'm tu.
Hola, em pilles el cotxe. Ara mateix estic venint. Necessites algú?
Res, mira, que estic en un concurs d'aquí a la tele.
Hòstia.
I m'han dit, què vol dir la paraula lit?
Lit en termes anglosaxons.
Jo què sé.
Ah, lit és, jo crec que és literalment, jo crec que és com donar-li la raó a algú.
Correcte!
Molt bé.
Fel Feixedes, aquesta és fàcil. Bro.
Home.
Germà, ei, bro, estimat.
Bro, sí senyor.
El meu fill m'ho diu a vegades, el cabrón. Hòstia, bro, tio.
Un a un, Xuriguera, pec.
Ah, sí.
És lo del plàstic, això.
No, allò és pet.
Aquesta és molt forta, aquesta jo la...
Pots trucar en Triquell, si vols.
Sí, ets el cotxe encara, Triquell.
Hola, bona, sí, no estic una mica retingut aquí. Què, necessites una altra, oi?
Sí, ara pec.
Pec, eh? Pec. Sí, pec és quan algú t'agrada moltíssim i consideres que t'agrada tantíssim que t'ho introduiries pel recte anal.
Pel cul.
És por el culo.
Hòstia, això ja havia passat, en cap programa.
Sí. Fel, el teu torn. Sí. NPC.
Ni puta idea, era abans, era NPI. NPC, eh?
NPC.
Laia!
Sí, Fem.
Hola, mira.
Ei, seguim
escolta,
aquí,
eh? En el concurs, que estem guanyant de moment, es diu NPC, què vol dir?
NPC, no sé si ho sé dir bé, no vull ofendre ningú. Crec, Fel, que... Ai! Crec que és com ser una persona així com... És que no vull dir-ho sense ofendre ningú, com...
Digues.
Com així, com una mica marginada, com... Que sí, que no té com personalitat, i així com típic...
Com l'Àlex.
Bueno...
Com l'Àlex.
No. No, precisament.
La Barretina ha tingut moments més esplendorosos que altre. A finals del segle XVIII, per exemple, a Olot, que era un dels principals centres de producció, es fabricaven 1.200 barretines al dia. Es distribuïen per tot Catalunya, Catalunya Nord i algunes zones d'Itàlia.
1.200 barretines al dia són molt... Jo trobo que sí, eh?
Sí, però si era una peça habitual de roba, per això sí, calçotets i mitjons, no sé quan se'n fabriquen avui en dia.
És veritat. Què vols dir? Però perquè te'ls has de canviar cada dia, també, les barretines?
No, però...
Ja t'entenc.
Si algú va reivindicar la barretina i li va donar sentit i valor, va ser precisament els protagonistes de la Renaixença del segle XIX.
Home!
Jacint Verdaguer, quan només tenia 20 anys, va anar a recollir el Premi dels Jocs Florals de Barcelona vestit amb barretina.
Bueno,
què passa? Mita'l.
No he pogut evitar-ho.
L'està ensenyant l'Arnau.
Bueno, un paio també ho va fer, vas a buscar un premi i tu amb barretina.
Sí, és veritat.
Fins on jo sé, després de Jacint Verdaguer, l'únic que ha recollit un premi en barretina va ser tu.
Bé, és possible.
Bravo!
Tanta pressa per entendre i saber transmetre tot l'amor que corre pel meu cor. Vull deixar-te entrar dins meu, però quina por. Com de fàcil pot arribar a ser volar-me el cor. La confessió deixa entrar la llum al laberint que som tu i jo, i amb la claror va naixent la pau del més opac del seu racó.
El llevataps és un invent del segle XVII-XVIII vinculat al tap de suro, que es comença a fer servir en aquesta època per tapar les ampolles de vi. Des de llavors i fins avui se n'han fet centenars de models diferents. De fet, és un dels objectes amb més variacions de disseny de la història. Actualment hi ha registrades més de 3.500 patents de llevataps diferents.
Fixa't.
Imagina't, eh?
No, no, és que el vi desperta la imaginació.
Sí, senyor, eh? Sí. La primera patent és del 1795. Samuel Henshall, un clergue anglicà, membre de la Universitat d'Oxford, patenta un llevataps ben senzill. Era un espiral metàl·lic amb un mànec de fusta.
No necessites res més, eh?
No.
A veure, si en saps una mica, sí. No necessites res més.
N'has de saber, per això.
Estirar.
Sí.
Bueno, clavar-lo bé i estirar.
Hi ha gent que es fa molt el xulo obrint ampolles
sí,
de vi.
Sí.
Homes, normalment, sempre són homes.
Sí,
i ja l'obro jo, ja l'obro jo.
Ja amb el to no m'ha agradat.
No, ja l'obro jo. I és com... Bé, sí que requereix certa tècnica, però tampoc és llançar una falta des de mig camp. Vull dir que... No? Els primers llevataps segurament es van inspirar en una eina militar que es deia Worm. Era un extractor de bales. Us heu d'imaginar una mena de llevataps, no?, que es feia servir per treure les bales que s'havien encallat a les armes.
Home, això és delicat, eh?
Sí.
Vull dir, si et passa com el tap del cava, que et surt així sense esperar-t'ho...
Sí, cuidado.
Vull dir, hòstia.
Cuidado, cuidado. Arnau Tordera, avui boig conegut o savi per conèixer.
Avui ens visita una sàvia per conèixer. Ella representa l'encarnació de la teranga, que en llengua Wolof del Senegal vol dir hospitalitat. Així, amb la teranga per bandera, aquesta martorellenca d'arrels senegaleses ha cofundat una cooperativa gastronòmica referent a Catalunya que treballa per la inserció laboral de persones migrades.
Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Cadi Drami! Cadi, tu ets enginyera alimentària
sí.
I cofundadora de la cooperativa Abarca. Ens expliques una mica què és això?
Sí, la cooperativa Abarca és un projecte social sense ànim de lucre que té com a missió doncs, crear oportunitats laborals dignes per persones migrants i racialitzades i, per altra banda, fer promoció de la gastronomia, de les cultures africanes, bueno, de forma positiva i per trencar estereotips, també.
On us hem de situar? On treballeu?
Al restaurant el tenim a Sants, però treballem una mica per tot arreu, fent càterings, festivals, fires...
Abarca, que vol dir alguna cosa en concret?
Sí, vol dir gràcies en llengua mandinka, que és la llengua del meu pare.
Sí.
I és un gràcies que es diu sempre després de qualsevol àpat i és més com agrair. És un agraïment més ampli a la persona que ha cuinat, a la gent que t'acompanya...
És com una benedicció de gràcies per
sí,
tots aquests aliments, no?
Exacte.
I Abarca. Que,
sí, jo he crescut sempre dient Abarca a casa. Quan se'ns oblidava, doncs... El meu pare em fotia bronca.
Escolta, què et va impulsar a crear aquesta cooperativa? Com hi arribes aquí?
Bueno, vam voler crear la cooperativa perquè creiem que donava solució a diferents problemes, no? No només a la part de la immigració, de que no ten, normalment les persones migrants no accedeixen a llocs de feina qualificats, però no només les persones migrants, sinó les persones racialitzades, nascudes aquí, també tenen dificultats en trobar feines qualificades independentment de que hagin tingut estudis o... Llavors, bueno, vam crear la cooperativa també per estar en sintonia en els nostres valors polítics i socials.
Ens pots explicar una mica el dia a dia, quin és? Perquè has dit que teniu un restaurant, però què feu exactament?
El restaurant és l'últim dels projectes que vam iniciar, llavors nosaltres vam començar fent càterings.
Sí.
Llavors fèiem càterings, tenim després food truck, fèiem fires, festivals, una mica... a tot arreu. Després també fem molts tallers de sensibilització i altres projectes de l'economia social i solidària. Formem part del Cercle de Migracions d'Acòpolis, que és l'Ateneu Cooperatiu de Barcelona.
Càterings, perdona, que combineu cuina catalana i cuina senegalesa?
Sí, però normalment més cuina sí, africana, senegalesa.
Africana.
Sí.
Avui ens has portat una mostra d'això, eh? Que ho podrem provar, la gent del públic també. Mercè, reparteix una mica
home,
el que ens ha portat la Cadi.
Home, quina novetat!
No he passat mai això aquí, eh?
Què us sembla?
Ah, oita. Oita, posa'ls-hi forquilles a la gent, estem repartint. Explica'ns, Cadi, què estem repartint, què tastarem, què és això?
Hi ha dues coses. La primera és el mafe, que és un arròs blanc amb un una salsa de crema de cacauet amb verdures.
Sí.
Potser aquest cop és vegana, amb verdures només, però moltes vegades es pot fer amb carn, també, o amb pollastre.
Sí.
I l'altra són uns fajols, són uns bunyols de frijoles carilla.
Frijoles carilla?
Sí, són aquests frajols que són blancs amb una taca negra.
És això, eh?
Sí.
Vaig a tastar.
Hi ha una salsa.
Tasta, Peyu. Primer tu.
Ben bo, eh?
Horrors.
Oi, el públic, com han callat tots, eh? Estan tots menjant, com han parit. Com ho està rebent la gent del vostre entorn a Sants, per exemple, aquest restaurant que teniu muntat? És una bona manera la gastronomia com no, per aproximar-se a la vostra cultura, sensibilitzar una mica més la gent?
Sí, o sigui, jo crec que estem contents, ha tingut una bona rebuda. De fet, la majoria dels nostres clients, per sorpresa nostra, pensàvem que serien més persones africanes, senegaleses, però la majoria dels nostres clients són gent del barri. Uh-huh. I sempre fem activitats, el diumenge passat vam fer un iftar comunitari i es va juntar tota la gent del barri, va ser molt bonic.
Hi ha algun estereotip encara que t'hagis d'empassar, diguéssim, algunes coses que diguis de veritat, encara som aquí?
Bueno, el que he dit, no? Quan parlem de persones racialitzades, el primer que es pensa és que són de fora. Aquests són els primers estereotips i després sempre hi ha estereotips a nivell de feina, que són menys capaces. Bueno.
A mi em va passar amb la meva filla, que és adoptada i és d'origen senegalès, i una dona gran em va preguntar: ai, li parles en català? Home, sí, el ser la meva filla, en principi, li parlo en català. En fi.
Això pica.
T'està picant?
Això,
va venir, segon, eh?
Això ara me'ls fotria tots. Si no piques tu, me'ls acabo jo, Xuriguera.
Ah, no, fes.
No, és que està boníssim, eh?
Ah, això, si ho barreges amb aigua, quedaràs putit. No.
Jo estic esperant si em peio treure una mica de vi, perquè...
Algun consell a persones més joves que es vulguin aventurar a arrencar algun projecte social semblant al vostre?
Doncs sí, que tinguin en compte la diversitat, superimportant, perquè la diversitat, no només a nivell racial, sinó a nivell d'edats, a nivell d'origen, al final la força està en la diversitat. Quan hi ha un grup molt uniforme és més dèbil, no? I això, que l'economia social i solidària per mi és el camí que hem trobat per fer front a aquesta problemàtica de racisme i també del capitalisme i això.
I endavant, tu.
Endavant.
A l'Excel a mi em posava obridor, no lleva taps. Bueno. I l'objectiu era buscar una ampolla que tingués la ser trencada, ¿vale? Aleshores, no he portat quatre ampolles, sí, d'una cervesa que, curiosament, porta el nom, una cervesa artesana.
Existeix,
que porta el nom
això
d'aquest programa.
La Renaixença, una cervesa artesana. D'on són aquesta gent?
De Santa Coloma de Queralt. Aleshores, com han viscut el Gerard i la Laia que aparegui un programa de ràdio amb el nom de la seva cervesa?
Aviam.
Ens ho expliquen.
I tu fiques a Google la Renaixença i en comptes de buscar el teu programa, de casualitat, algú li apareix. La Renaixença, cervesa artesana, doncs tot és que de conya.
Van enviar un mail a una persona.
Ah, sí?
Sí, sí.
Que volia venir de públic.
No. Bueno, que volia que et coneixia un noi sardanista.
O sigui, es va escriure una persona, sí, perquè entrevistéssiu a un noi sardanista. I què li vau dir? Li vau vendre una cervesa?
Que... No, li vam dir que havia contractat amb una cerveseria artesana que no érem el programa de la Renaixença.
Uh-huh. Clar, els estem fent publicitat a aquesta gent sense voler. Dic.
Voleu saber com es fa la cervesa artesana?
Sisplau.
Doncs si ho sabeu, si ho voleu saber, aneu a visitar a la Laia i al Gerard.
Tu no t'explicaràs, eh?
No, si us fa mandra, us he preparat un petit tall. Escoltem com és el procés d'elaboració.
Doncs, bueno, primer són quatre ingredients, que és l'aigua, la malta, el llúpol i la llevadura.
Vale, quatre ingredients.
I quatre també processos, que vindria a ser la maceració, la cocció, la fermentació i l'embotellat... maduració.
Ok. Ja està.
Que fàcil.
No cal entrar en detall, sí. Quatre coses.
Hi ha gent que només amb aquest tall ja muntarà una empresa.
Exacte.
Mira.
Teniu un obrador allà a Santa Coloma de Queralt, us el cedeixen, i bueno, potser us heu de barallar amb els de la Renaixença.
N'has fet mai, de cervesa, tu, Àlex?
Jo, de moment, no estic... bueno, és igual, no estic tan avorrit com per... Però no... Bueno, és que ara... Ara m'ha passat això pel cap i estic faltant al respecte com d'alguna manera...
No, bueno, no passa res.
Jo tinc altres inquietuds, vale? Sí. Aleshores, a mi en principi se'm va dir que això anava de l'obridor, vale? I jo els vaig demanar uns trucs per obrir ampolles sense obridors. Mm-hmm. Escoltem-los. Avui dediquem el capítol a l'obridor. Com a experts, jo diria, en cervesa artesana, quins trucs teniu per obrir una ampolla quan no hi ha un obridor?
M'expliquem la força.
Sí. Expliqueu la força, eh?
Sí, és buscar un canto a 90 graus...
Aquest me'l sabia, sí.
I picar-la. Hi ha gent que ho fa molt fàcil, amb un encenedor.
Oh, sí, això ho he vist.
Clar, has d'aplicar com més força, has de fer palanca amb la teva pròpia mà.
I després, si sou dues persones, és molt fàcil obrir-te amb una botella amb una altra, però clar, obres una.
Mira, el meu pare ho feia amb la punta de la forquilla, amb sí? El cul del mànec sí. De la forquilla.
El meu amb la parpella de l'ull feia així.
Què dius ara?
Sí, sí.
Hòstia, me'l presentes al teu pare.
Ja te'l presentaré. Segurament ja sabíeu la majoria d'aquests trucs, però jo també en sabia la teoria de circular amb el cotxe i per treure'm el carnet de moto vaig haver de tornar a fer l'examen teòric, així que bueno...
Vas suspendre, eh?
No he suspès. Jo crec que ja he aprovat.
Què vols dir?
Com?
Ja he d'haver aprovat. Aleshores... Per acabar, vaig preguntar a partir de quina hora per ells estava ben vist començar a veure... Perquè potser algú diu, saps?
Sí.
A partir de quina hora puc començar a veure cervesa?
Jo ho he vist fer des de les 7 del dematí.
Sí, jo també.
Nosaltres no som qui per jutjar cadascú.
Si és artesana, és igual, no?
No, fora cony, és el que dèiem abans, que és un bon moment per estar a l'hora del vermut, que tens ganes de gaudir d'una bona birra.
O un dilluns abans d'anar a l'oficina.
Bueno, dir des de la setmana és igual, el dia. Jo crec que és l'hora, sí, és el moment que... Jo sempre, bueno, nosaltres sempre acostumem a l'hora del vermut.
El vermut, eh?
El vermut.
Molt bé. Quan us vagi bé.
Quan us vagi bé, però sempre amb moderació.
Sempre. Igual que el carnet de moto, amb moderació.
Exacte.
No us el traieu a la primera. Àlex Vila, moltes gràcies. Fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.
Vaig tenir la sort d'anar a veure un concert de la Muixca un dijous de gener per la presentació del seu disc. Una amiga em va escriure dient que li en sobrava una i així d'última hora li vaig contestar venga, vinc. Vaig tenir la sort de trobar fora quan fèiem cua el Lluís del País i a l'Èlia de l'Enderroc i vaig pensar que jo també havia d'escriure un article però tinc molt mala prosa i em va sortir un tema de pop. I us juro que vaig veure allà el responsable de barra examinar prudent el DNI d'una menor per servir-li després el seu Red Bull amb Jägermaster i cridar no te quiero ni ver, nena, vés a fer un tomb. I us juro que en veure allà de la Juliana en el palco vaig pensar si això no seria com quan al Liceu el jove solter cotitzat era el gran espectacle que disfruta com tothom disfruta quan tothom et veu. I els llums es van apagar i va començar el concert i jo somiava despert quan va començar a cantar. Com vaig cantar del primer fins l'últim hit i a l'arribar a casa de nit allà...
Barcelona llavors era com una obra de teatre on tothom deambula perdut buscant el seu paper i jo anava insegur, poc convençut del meu...